De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Amb el lema "Confio en la teva paraula", de diumenge 26 de gener a dissabte 1 de febrer, se celebra la novena edició de la Setmana de la Bíblia, que va precedida pel diumenge de la Paraula de Déu, jornada instituïda des de 2019 pel Papa Francesc per tal de ser celebrada el tercer diumenge de durant l'any. Durant aquesta setmana, en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes, s'organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de l'Escriptura, instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Tots els actes programats arreu del país es poden consultar a la pàgina web setmanadelabiblia.cat. A l'Arxidiòcesi de Tarragona n'hi ha molts. Avui els repassarem amb la Maria de l'Esperança Amill, directora del Secretariat Diocesà per l'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona, que dimarts dirigirà un recorregut pel Museu Bíblic de la ciutat. A la segona part, ja des de Sant Pacià, conversarem amb la doctora Judit Subirachs-Burgaia, que el proper dilluns 10 de febrer imparteix una classe magistral en el curs Els Escultors de la Sagrada Família. Aquest curs tindrà lloc els dies 3, 10, 17 i 24 de febrer a la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. La Judit Subirachs ens explicarà moltes coses que desconeixem de l'obra del seu pare, Josep Maria Subirachs, que té un centenar d'obres només a la Sagrada Família de Barcelona. Encara queden places per poder seguir el curs. Més informació a edusantpacià.cat. Amb aquest menú, comencem. Del 26 de gener a l'1 de febrer se celebra les diòcesis catalanes, el diumenge de la paraula i la novena edició de la Setmana de la Bíblia, que enguany té com a lema les paraules del salmista "Confio en la teva paraula". El primer dels actes programats a l'Arxidiòcesi de Tarragona és el que tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia a la parròquia de Santa Maria del Mar de Salou. És la celebració diocesana del diumenge de la paraula. És una eucaristia presidida per l'arquebisbe Joan Planelles. Dimarts 28, al Museu Bíblic Tarraconense, a les 11 del matí, la Maria de l'Esperança Amill, professora de l'INSAF i directora del Secretariat Diocesà per l'Animació Bíblica de l'Arquebisbat de Tarragona, dirigirà un recorregut amb la Bíblia a la mà. Passejant pel Museu Bíblic Tarraconense, ens convidarà a endinsar-nos en la història de la salvació i coneixerem algunes de les figures de l'Antic Testament que representen de forma anticipada a Jesús, el Messies, el Crist mort i ressuscitat. Maria de l'Esperança Amill, bon dia.
Bon dia.
Nova edició del diumenge de la paraula i de la Setmana de la Bíblia. Ara destacàvem el recorregut que fareu dimarts pel Museu Bíblic. Què ens aportarà aquesta passejada?
Bé, quan entrem al Museu Bíblic, no, tenim moltes maneres de tensar-nos al missatge que ens vol, que volem transmetre a través del mateix museu, no? Llavors hem fet ja altres vegades aquests itineraris amb la Bíblia a la mà, de manera, no, que aquelles persones que volen, doncs, aprofundir en el missatge bíblic, doncs puguin anar descobrint alguns dels elements que tenim al museu. En aquest cas, el que farem és fixar-nos en alguns dels personatges que tenim a la primera sala i també en altres sales del museu, que d'alguna manera, tot i que siguin personatges de l'Antic Testament, doncs ja ens avancen, no? De manera anticipada, doncs, qui és Jesús. El Jesús, el Messies, el Crist mort i ressuscitat. Doncs anirem llegint alguns textos per anar aprofundint, doncs, en aquest aspecte.
Mm-hmm. Per què és important dedicar una setmana al nostre llibre de referència, a la paraula de Déu?
Bé, a vegades, no, la Bíblia no és només un llibre, no? Sinó que és la paraula de Déu, que el que fa, no, és aquesta paraula viva i eficaç, no? Que il·lumina el nostre camí, no? Llavors, clar, dedicar una setmana a la paraula, a la Bíblia, a la paraula de Déu, doncs és una manera de remarcar, no, la importància que la paraula té per a la vida de tots els cristians.
Ens cal aprendre molt de la Bíblia, i especialment les generacions joves. Suposo que és una de les coses que teniu més presents, no? A fer arribar la Bíblia als més joves.
Sí, bé, els més joves i els més grans, eh? Perquè ens trobem, no, de que sí que potser de nom o ens sona a la gent més gran aquesta, no, aquestes històries antigues, però com si fossin històries que no tenen res a veure amb nosaltres, no? Llavors, no, és agafar la Bíblia, llegir els textos, no, i confiar en Maria, no, que guardava totes aquestes coses en el seu cor i les meditava. Doncs nosaltres, no, ens hem de tensar a la paraula, llegint-la i fent-la nostra, no? A veure, uh-huh, què és el que ens diu a la nostra vida, una mica, no? Com no? Jesús amb els deixebles de Maús, no? Que doncs, va fer, no?, que s'abrosés en el seu cor, uh-huh, no? També és, i està posat, no?, des de el secretariat interdiocesà de catequesi, no?, l'escola cristiana, no?, per fer possible, no?, d'aquest també ja des de ben petits, no?, les nostres comunitats cristianes, des de les nostres catequesis, uh-huh, doncs vagin agafant, llegint i comprenent que no és una paraula externa, sinó que és una paraula de vida.
Clar. Com i quan es va instituir la Setmana de la Bíblia? Perquè inicialment no era el tercer diumenge de durant l'any.
No, clar, això ve quan s'acaba el Jubileu de la Misericòrdia, la Carta Apostòlica Misericòrdia et Misera, diu que seria bo que cada comunitat es dediqués un diumenge, doncs, a renovar aquest compromís, doncs, en favor de la difusió de la paraula de Déu, no? Llavors els bisbes de la Tarraconense, el 25 d'octubre del 2016, doncs, van marcar el primer diumenge d'Advent, ja que és el canvi doncs, l'any litúrgic, sí, el nou leccionari, llavors van considerar que el primer diumenge d'Advent podia ser una bona data, doncs, per celebrar aquest diumenge de la paraula. Tres anys després, amb la Carta Apostòlica a Peruit Ilis, el papa francès el que fa és marcar aquest tercer diumenge de durant l'any doncs per a tota l'Església Universal, no? Com mm-hmm. ja marca de dir, aquest dia, no, doncs ha de ser el diumenge de la paraula.
Clar. I com ens diu el papa que hem de celebrar aquesta setmana?
Bé, de fet, el que institueix ell és el diumenge de la paraula, mm-hmm. Un diumenge dedicat. Però llavors, des de la Tarraconense, com també des d'altres bisbats, doncs, del món, doncs, es veu convenient que no es faci només un diumenge, sinó una setmana, sí, no?, per dedicar a això, no? Llavors, clar, el que ens diu és aquesta disposició, no?, per remarcar la importància de la paraula de Déu, no? Mm-hmm. Tenim la taula de la paraula, la taula de l'Eucaristia, no? Llavors dius, clar, si no deixem que la paraula penetri en els nostres cors, no?, i il·lumini el nostre camí, doncs, clar, el desconeixement de l'escriptura, no?, és, per tant, no podríem anar, no? Llavors, clar, allà el que ens remarca és fer que l'Església revisqui el gest del ressuscitat, ens diu la Per Utilis, no?, que obre en nosaltres el tresor de la seva paraula. Mm-hmm.
A totes les diòcesis catalanes estan previstos actes que tenen com a protagonista la Bíblia. Es poden consultar a la pàgina web setmanadelabiblia.cat. A l'Arxidiòcesi de Tarragona, què destacaríem?
Mira, en la línia de que el papa francès també diu, que abans no ho he dit, que és que, clar, nosaltres hem de reviure, no?, la paraula en nosaltres mateixos, descobrir-la en nosaltres mateixos per poder-la anunciar al món, no? Llavors, doncs, els diferents actes que es fan, doncs, són justament per compartir aquesta riquesa, no?, que nosaltres, doncs, hem descobert. Llavors, doncs, a Tarragona, altres actes que també farem és també el Museu Bíblic, que tenim la sala d'Egipte. Doncs comptarem amb la Pilar Casals, que és egiptòloga i biblista, que també ja la vam tenir l'any passat, i aquest any ens ajudarà a descobrir l'Egipte que tenim al Museu Bíblic, no? És a dir, a tensar-nos des de les peces, des de la col·lecció de l'Egipte faraònic que tenim al museu, doncs, a tensar-nos a aquesta antiga civilització i veure, no?, quines eren les creences religioses i funeràries, com estava organitzada aquesta societat. També hi haurà jornades de portes obertes al Museu Bíblic durant tota la setmana, per tant, tots aquells que hi vulguin entrar en l'horari del museu, doncs, tindran accés lliure. I també a la llibreria de l'Arquebisbat doncs, hi haurà durant aquella setmana una exposició i venda doncs, de materials relacionats amb el món bíblic. A banda de que en altres parròquies doncs, també lectura de llibres bíblics i altres activitats.
Hi ha altres diòcesis, hi ha alguna cosa destacada, la diòcesi de Sant Feliu i la tradicional de la Sagrada Família de Barcelona.
Sí, la Sagrada Família de Barcelona doncs, es farà una visita guiada. Llavors, a Sant Feliu tenen, per una banda, el dissabte 25, que es podrà visitar el fons papiràcid de Josep O'Callaghan, que està a la Universitat Pompeu Fabra, amb una visita guiada per l'Alberto Nadar, que és el responsable científic de la col·lecció. I també hi haurà el dijous 30 de gener, una visita a l'exposició bíblica i papirs del fons Roca Puig a Montserrat, que la conduirà doncs, el pare Antoni Pou. Totes elles obertes al públic en general, però que caldrà fer inscripció prèvia, perquè, esclar, l'aforament és limitat.
Clar, limitat. Això s'ha de fer a través de la... Bueno, tota la informació es pot obtenir a través de la pàgina web setmanadelabiblia.cat. Esperança, tota persona interessada a aprofundir en l'estudi de la Bíblia, quines opcions té durant l'any?
Durant l'any, bé, des de Tarragona, no, té diferents opcions. Una és els cursos bíblics per correspondència que s'ofereixen des del Secretariat d'Animació Bíblica, també els cursos bíblics d'estiu, que es fan conjuntament de l'Associació Bíblica de Catalunya i l'INSAF, l'Institut de Ciències Religioses de Sant Fructuós. I després també hi ha alguns de les assignatures que es fan, que ofereixen des de l'Institut de Ciències Religioses, que són matèries bíbliques, no? Que llavors doncs, es poden cursar com a alumnes ordinaris de l'institut, però que també es pot matricular com a alumne oient, no? I ara, si no recordo malament, aquest segon quatrimestre, per exemple, hi ha doncs, una introducció a l'Antic Testament, i hi ha també una altra matèria relacionada amb les dones en els textos evangèlics, me sembla, i l'altra que és també arqueologia bíblica. No? Ara se m'acudeix, aquests són tres matèries que també es poden cursar i es pot assistir.
Molt bé, doncs, Maria Esperança Amill, vicepresidenta de l'Associació Bíblica de Catalunya, que vagi molt bé aquesta Setmana de la Bíblia. Ens retrobarem ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
Arribem al moment de conèixer altres notícies de l'Església de Tarragona que ens presenta, com cada setmana, en Carles Verdú.
Com ja és tradició, quan s'apropa la festa de Sant Blai, que se celebra el dia 3 de febrer, la Llar Natalis inicia una campanya solidària relacionada amb aquesta festivitat i la tradició que, com a sant invocat per a la protecció contra el mal de gola, en aquest dia es beneeixin els aliments, especialment els blaiets. Per això, la Llar Natalis us ofereix uns blaiets solidaris, els dolços típics de la festa, per a recaptar fons per a aquest projecte d'acollida de mares gestants en situació d'exclusió social o familiar. Per adquirir aquests blaiets artesanals, que es venen al preu de 3 euros per dues unitats, podeu fer els vostres encàrrecs abans del dia 31 de gener, contactant a través del telèfon 683 339 248.
Anem ara fins a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Parlem d'escultors i concretament dels de la Sagrada Família arran d'un curs que comença dilluns 3 de febrer. Ens espera la doctora Judit Subiracs Burgaia. Els dilluns 3, 10, 17 i 24 de febrer, la Facultat Antoni Gaudí ha organitzat un curs sobre els escultors de la Sagrada Família. La primera sessió estarà dedicada als artistes de l'època de Gaudí, que anirà a càrrec d'Enric Passola. La segona se centrarà en la intervenció de Josep Maria Subiracs en la façana de la Passió, que impartirà la doctora Judit Subiracs Burgaia. La tercera anirà a càrrec de l'escultor Francesc Fajula, que parlarà de les seves obres i concretament sobre el Crist de l'altar. I finalment, Lau Feliu exposarà el seu treball al temple, que va fer el grup al voltant de la Creu Gloriosa, que culmina la façana de la Passió, i que formen tres àngels, juntament amb el moltó d'Abraham i el lleó de Judà. La sessió de dilluns 10, com dèiem, anirà a càrrec de la doctora en Història de l'Art, Judit Subirachs-Burgaia, filla de Josep Maria Subirachs, que explicarà tota la intervenció del seu pare, que va fer un centenar de figures tallades en pedra i les portes de bronze, entre moltes altres. Per parlar d'aquesta sessió ens acompanya la doctora Judit Subirachs-Burgaia. Bon dia, Judit.
Molt bon dia.
Com afronta el repte Josep Maria Subirachs quan li fan l'encàrrec des de la Junta Constructora del Temple? Ell tenia llavors 60 anys.
Sí, realment va ser un encàrrec totalment inesperat per ell. És clar, quan li planteja la Junta Constructora fer això, els grups escultòrics de la façana de la Passió, ell posa dues condicions per acceptar aquest encàrrec, que era un repte de dimensions titàniques. Una és poder viure a peu d'obra, perquè ell doncs, sempre havia viscut en una casa taller i, per tant, doncs, va demanar instal·lar-se a viure allà, a la Sagrada Família. La segona, jo crec que la més important, és que ell no volia fer un pastitx gaudinià, no volia imitar Gaudí. Va demanar tenir llibertat per poder fer l'obra seguint el seu propi estil, perquè ell considerava doncs, que la història de l'art és una successió d'estils, igual que avui no ens fem una casa d'estil gòtic. Gaudí havia mort l'any 26 i només va veure acabada una façana, que és la del Naixement. Clar, Subirachs tenia un llenguatge totalment diferent i va posar aquesta condició.
Com planteja el relat, perquè no segueix ben bé els dibuixos de Gaudí?
Efectivament, Gaudí havia fet un dibuix i havia dit molt clarament que volia un gran contrast entre la façana del Naixement, que explica un tema molt alegre, que és el naixement d'un infant, i la façana de la Passió, que és la de Ponent, que explica els darrers dies d'un personatge que acaba crucificat. Per tant, és la mort. I ell, Gaudí, volia un gran contrast. I ell va fer uns dibuixos on la façana doncs, feia certa por. Volia que fes por, aquesta façana. I els dibuixos es van cremar durant la guerra, però hi havia fotografies. Subirachs no va seguir ben bé el mateix dibuix de Gaudí, perquè Gaudí plantejava el crucificat a baix i, en canvi, Subirachs el col·loca culminant la façana. Ell fa tota la trajectòria del Via Crucis i fa un recorregut que té tres nivells. El primer nivell, el que està més, diguéssim, a la part baixa, comença amb el Sant Sopar, l'oració a l'hora de Getsemaní, la traïció de Judes, la flagel·lació, la negació de Pere i el judici de Pilat. Després ja hi ha un segon nivell, que ja és la pujada cap al Mont Calvari, amb la trobada amb les dones de Jerusalem, la Verònica. El punt culminant, el punt àlgid, és la crucifixió i acaba amb l'enterrament. Fa com una S que va d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra i va seguint totes aquestes escenes. Finalment ja també fa la figura de l'Ascensió. En total són més de 100 figures tallades en pedra d'unes dimensions enormes i a més bueno, l'única figura que no és de pedra és la de l'Ascensió, la del Crist ja ressuscitat, i les portes de bronze. Les portes evidentment no són de pedra, són unes portes immenses. La de mà esquerra és el tema de l'oració a l'hora de Getsemaní, la de més a la dreta l'escena de la coronació d'espines, i les dues del mig, són dues immenses portes de dos batents, estan plenes de lletres, però no és bla bla bla, són els textos de Mateu i de Joan que expliquen la Passió.
Com treballava Subirachs? Una condició que va posar també va ser poder viure a la mateixa Sagrada Família, en el seu taller, on hi va estar 20 anys.
20 anys, exactament. Dels 60 als 80 anys, ell s'instal·la, com he dit, a dins de la Sagrada Família. Ell era molt auster, per viure necessitava poca cosa, però l'important era tenir un bon taller. I allà tenia, sota els porxos, el taller on arribaven els blocs de pedra. El seu procés és molt clar. Ell comença fent molts dibuixos, ell tot ho projecta molt. Primer fa centenars de dibuixos, després fa uns petits esbossos amb fang, de petit, de dimensions reduïdes. I l'important, aleshores, com que quan tu talles la pedra no et pots equivocar, l'escultor normalment fa un model de guix que el té al costat i el va traduint a la pedra. Per tant, fa uns models de guix de totes les figures i després les fa, ja les talla en pedra. Llavors, com que les figures són molt grans, es feien a trossos. Aleshores, les feia baix al taller i un cop la grua ja col·locava les figures a la façana, ell s'enfilava a les bastides i acabava, feia els últims retocs, els feia ja in situ, enfilat a la bastida. Aquest era el seu procés.
Abans comentaves el nombre d'obra que tenia la Sagrada Família i que alguna no era ben bé de pedra. I has posat l'exemple d'unes portes i, a més, hi ha alguna cosa més.
Sí, les portes, evidentment, són de bronze, que és una altra tècnica totalment diferent. S'ha de portar a la foneria, és aquesta tècnica tan antiga de la fosa a la cera perduda. I després aquesta figura de l'Ascensió, que ja és l'última que es va col·locar, que la va fer en bronze i la va daurar, que primer la gent va quedar molt parada, però ell ja preveia que, esclar, estan a la intempèrie, la sol, la pluja, el vent, la pol·lució, aniria agafant una pàtina que li que creia que seria com aquelles escultures que hi ha a Roma. Ell, Subirax, era un gran apassionat de la ciutat de Roma o de Florència, i sabia que els bronzes, al pas del temps, els va patinant, i per això d'entrada va sobtar aquella figura tan daurada, però ell ja ho va preveure. Veure, ara no es veu tant.
Dèiem que Subirax té una obra molt extensa, era un home molt polifacètic. Està ben catalogada tota la seva obra? Has tingut molta feina, no?
Bé, jo com a historiadora de l'art fa anys que em dedico a conservar, catalogar, estudiar i difondre el seu llegat artístic, i la catalogació és lenta perquè realment va produir molt. Ell era polifacètic en el sentit que no es va centrar només en l'escultura, va ser un gran dibuixant, va fer pintura, molta obra gràfica, gravar, litografia, va fer joies, medalles, tapissos, escenografies, va il·lustrar llibres. Clar, ho estem catalogant tot. Hem catalogat a dia d'avui més de 10.000 obres, i és veritat que aquesta façana de la Passió, que és una obra, com sabeu, doncs clar, la més visitada d'Espanya, segur, però de les més del món, clar, és una obra molt, molt mediàtica i polèmica també, tot s'ha de dir, i en certa manera ha eclipsat la resta de la seva trajectòria, perquè molta gent ara només identifica Subirax amb l'escultor que es va atrevir a fer aquella façana, aquests grups escultòrics, aquest gran retaule escultòric de la Passió, i no saben que aquest senyor, a més, va fer 10.000 obres més.
A la sessió del 10 de febrer, a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, suposo que podrem veure moltes imatges, algunes de les quals inèdites, oi?
Sí, perquè a mi m'agrada, a part d'explicar doncs, com ell planteja aquest relat, passo moltes imatges de l'artista en el seu taller, de l'artista enfilat a les bastides, perquè es vegi com treballava aquest home que, dic, afronta aquest gran repte. Hi ha un home madur que tanmateix s'enfila a picar pedra, i que fa això, aquest gran contrast. Jo sempre dic que la façana del naixement, que explica un tema molt alegre, com és el naixement d'un infant, és exuberant, joiosa i detallista, i la del Subirax és esquemàtica i doncs austera, com feta d'ossos, perquè explica un tema doncs molt dur, com són aquests darrers dies d'un personatge que acaba crucificat. I jo passo imatges, això, doncs, de l'artista treballant, de detalls que potser des de baix tu veus la façana i no els pots apreciar prou bé. Per tant, es descobreixen molts secrets, molts secrets, que ell va anar incorporant en aquesta façana. Les mateixes portes estan plenes de detalls. Per exemple, hi ha un poema de l'Espriu, que el comentaré, que està gravat en una de les portes.
Al Poblenou de Barcelona hi ha l'Espai Subirachs. I què hi teniu exposat, en aquest espai?
Sí, l'Espai Subirachs és aquest espai que és totalment privat, que vam obrir la família ara fa 8 anys, això per posar a l'abast del públic una part del llegat artístic de Subirachs. Hi ha unes 130 obres en exposició permanent, amb un relat cronològic on tu pots veure com ell va evolucionant, com ell va canviant d'estil, de llenguatge, i alhora que era això que jo he dit abans, polifacètic. Hi ha dibuixos, amb llapis, amb tinta, hi ha pintura, hi ha obra gràfica, gravar, litografia, medalles, és a dir, expliquem tot el Subirachs, perquè jo dic, ens agradi o no la seva intervenció en el temple gaudinià, que pot no agradar, perquè el gust és una cosa subjectiva, doncs ens agradi o no aquesta gran obra final, el seu darrer gran repte, el que hem de saber és que n'hi ha un altre de Subirachs, i és una mica el que volem mostrar en aquest espai Subirachs.
Doctora Judit Subirachs Burgaia, moltes gràcies per acostar-nos l'obra del teu pare, l'escultor Josep Maria Subirachs, a la Sagrada Família. Dilluns 10 de febrer a 6:45 de la tarda, esperem no faltar-hi. Els interessats es poden inscriure a través del web edusantpacià.cat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer, i esperem que vingueu.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dues notícies de Sant Pacià. Del 19 al 21 de febrer tindrà lloc a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià el Congrés Concili de Nicea 325, Història i Recepció. És la segona part del celebrat el curs passat, i en aquesta ocasió es pretén donar llum sobre el context històrico-cultural del segle IV i sobretot els canvis que, derivats del Concili Nicea, per la constitució interna i el funcionament pràctic de l'Església, perduren des d'aleshores fins a dia d'avui. El primer concili ecumènic, celebrat a Nicea l'any 325, va aprofundir no només en el dogma cristià del Déu Trinitari, sinó també en diverses qüestions litúrgiques, com per exemple la data de la festa de la Pasqua, assumptes disciplinars de la vida cristiana i temes jurídics com ara tota la qüestió penitencial. Tota la informació sobre sessions i ponents es pot trobar al web de l'Ateneu, a edusantpacià.cat. I dins de la Setmana de la Bíblia, recordar que hi ha una visita programada dijous 30 a les 12 del migdia a la col·lecció dels papirs del doctor Roca Puig de Montserrat. La mostrarà el pare Antoni Pou, monjo de Montserrat. Dissabte també s'haurà fet el fons papirològic del pare Josep O'Callaghan a la Universitat Pompeu Fabra a càrrec d'Alberto Nodar, responsable científic de la col·lecció. Amb dues activitats són gratuïtes, però cal reservar prèviament al web setmanadelabiblia.cat. I finalment, dimecres 29 a les 10 del matí, la doctora Rosa Ribas, directora del Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí, farà una visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família. El títol és La Sagrada Família, símbol d'esperança. També cal fer reserva prèvia. Amb les notícies de Sant Pacià arribem al final del programa d'aquesta setmana. Ens retrobem d'aquí a 7 dies. Moltes gràcies per la vostra companyia. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica d'en Carles Verdou a la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.